I tornen a la ciutat de Vila-real les segons jornades cítriques de la Plana. Es faran en l'Auditori Municipal i es faran dos dies, el 15 i el 22 de setembre. Per a que ens parli sobre aquestes jornades, tenim el secretari general de la Unió, perquè és la Unió la que organitza aquestes jornades amb la col·laboració de l'Ajuntament de Vila-real. Molt bon dia, Carles.
Molt bon dia.
L'any passat va tindre molta repercussió. De fet, prova és que se tornen a repetir, no?
Sí, efectivament, van tindre bona repercussió, van tindre molt bona assistència l'any passat i enguany estem també satisfets perquè hem superat el número d'inscrits, que estarà al voltant de 150 inscrits en les jornades. Per tant, vol dir que aquestes jornades de citricultura de la Plana, pues, este segon any continuat, va consolidant-se, no? Vol dir que li resulta atractiu a la gent el poder assistir a aquestes jornades, que són unes jornades molt professionals, que al final el que faran pues, serà donar informació, no? L'última informació i novetats que eren en el sector.
Mire, pel que fa, vostè sap que sí, venen moltes organitzacions independents de llauradors i també han dit públicament que assistiran. Serà el 15, com bé vostè acaba de dir. En aquest cas, se trataran temes d'interès i és a les 11 del matí. Si vol explicar un poc vostè de què van les jornades, perquè clar, una cosa és que jo les llisga i una altra cosa és que vostè ens explique d'aquesta realitat, perquè clar, en teoria es comencen en res, en una horeta, no?
Sí, en una horeta donarem inici a les jornades on abordarem pues, això i les últimes novetats que n'hi ha, com per exemple l'ús de microorganismes, que això són bactèries que en aquests moments, que cada vegada ens deixen tirar menys fertilitzants químics, la normativa europea, pues, tenim que substituir-ho per bactèries i microorganismes que se tiren per el rec localitzat i que el que fan és o bé desbloquejar elements de nutrients com el nitrogen, el fòsfor o per exemple la potassa tan important, o per exemple el que fan és capturar també de l'aire i transformar-ho de forma que se puga consumir per l'arbre. O sigui, són novetats molt importants que en aquests moments se parlaran en aquestes jornades. Després parlarem d'enfermetats fúngiques que en algunes varietats de les que més predominen, sí, com pugui ser la clemenvia, puguen ser els clons de Murkoch, la murina, com és l'alternària, pues, vindrà l'investigador en més prestigi en este sentit per parlar-nos de alternària. Mos contarà també l'investigador número 1 en HLB en la Comunitat Valenciana, mos contarà també les últimes novetats que n'hi ha del treball que ha fet en Estats Units, que és on està la enfermetat de l'HLB, que és la enfermetat més perillosa de cítrics a nivell mundial. Pues també mos contarà totes aquestes novetats i els últims avanços que han hagut en la enfermetat. Per tant, també és una jornada molt, molt, molt interessant. I després, pues, dos plagues que veiem que van a més, que tindrem aquestes plagues, la mosca blanca i l'aranya, que són dos plagues molt comuns que sempre hem tingut, però que vegem que els últims anys, siga pel canvi climàtic, siga per algun motiu que s'ha desestabilitzat, potser la fauna útil, pues fa que estiguin repuntant i, per tant, portem també dos investigadors molt especialitzats en aquestes dues plagues i acabaríem també el dia en fauna auxiliar, que és la solta de paràsits per a combatir totes les plagues, no? Perquè ens donem compte que també baixen molt les matèries actives que tenim per a poder utilitzar. Cada vegada ne tenim menys registres autoritzats per utilitzar, per tant, per combatir les plagues tenim que soltar fauna útil que ens permetisca baixar a un nivell i a un umbral de població baixet en els productes que tenim, que no són tan eficaços com els d'abans, poder controlar les plagues una miqueta i la línia que volem gastar molt professional per intentar formar a la gent i que la gent vegi al final una visió d'oportunitat, no? I d'esperança dins d'una situació complicada que tenim en el sector citrícola i que no siguin sempre missatges dramàtics i de que si no n'hi ha res a fer.
Mire, per lo que fa a la primera pla que m'ha parlat vostè, que és la HLB, n'hi ha forma de parar-la, és dir, tenim que tindre molt en compte que si ens entra ens tindrem que preocupar?
Sí, si entrar a l'HLB seria, vamos, algo molt, 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 molt preocupant i molt roïm per la citricultura valenciana, sense dubte, perquè en aquests moments no n'hi ha res per a, diguem, curar la enfermetat. Sí que n'hi haurà avanços i primícies que ens contaran avui, que hasta incluso yo ni le sé, o sea, que el ponent que va a vindre, Alberto Urbanija, ens contarà primícies que ningú sap, que és de l'últim viatge que ell ha fet als Estats Units, però tant va ser una xerrada importantíssima i molt interessant per a que vinga la gent, i però realment no n'hi ha encara una solució real per a aquesta enfermetat. Sí que n'hi ha vectors i paràsits que en aquests moments ja s'estan fent soltes per a combatir diguem, els vectors que transmitissin la enfermetat, que això sí que n'hi ha que recordar que ja estan en Espanya, en la zona de Galícia, en la zona de la part del nord, del Cantàbric, i també està en Portugal, però ja està demostrat que hem soltat paràsits que combatixen aquests vectors, i això sí que és positiu, però la enfermetat no la tenim encara en el bloc europeu, i el que n'hi ha que evitar per tots els conceptes és que aquesta enfermetat aplegui, perquè si no, de moment no tenim solució, ni tenim patrons resistents, ni tenim varietats resistents a aquesta enfermetat, i seria algo, vamos, desastrós, realment seria desastrós.
Per als que no entenem massa d'este tema, com podria entrar esta enfermetat?
Bueno, al final la enfermetat pot entrar per importacions de material vegetal de països on estiga la enfermetat, i ja està en molts països productors de cítrics, sobretot en la zona de Florida, en Estats Units, allí és una de les zones més afectades, Brasil és una zona afectada, i tots sabem que Brasil importa molt de suc concentrat, allí no n'hi ha massa perill, però qualsevol material vegetal que puguem portar de qualsevol lloc d'estos, de qualsevol varietat que se pugui implantar així, això és un risc molt elevat en el qual podríem introduir-nos aquesta enfermetat, i per això n'hi ha que tindre tant de control, no?, en frontera, i n'hi ha que tindre tant de control abans d'eixir els contingents de cítrics i de material vegetal dels països tercers, n'hi ha que tindre molt de control, que és el que sempre hem demanat.
Sí, perquè jo este matí estava sentint una tertúlia on dient que el tractament en fred no s'està fent bé, que per lo vist el que ens entra de Sud-àfrica, el que se medís és la temperatura ambient dels containers i no la temperatura de la pulpa del cítric.
Sí, ahir en principi n'hi ha que dir que el reglament europeu és molt clar. El reglament europeu marca que té que fer la comprovació de si està fent bé el fred o no en pulpa. O sigui, el reglament és indiscutible. Per tant, el que ens hem de preocupar ara és de veure que Sud-àfrica o qualsevol país que tinga la falsa polilla, que són els que estan obligats a fer el tractament en fred, doncs si ho faig bé i anirem fent aquest seguiment els pròxims mesos de veure quines detencions de falsa polilla n'hi ha en els ports europeus. En l'últim mes, en el mes d'agost, Sud-àfrica no ha tingut ninguna detecció de falsa polilla en els ports europeus.
Sí.
Per tant, tindrem que anar seguint, no?, a veure si realment ho fa bé o no ho fa bé. Ahir va haver una polèmica perquè n'hi havia uns contenedors que havien eixit abans de que es publicara el reglament, i els sud-africans pues, van pareixer que van aplegar un acord en la Unió Europea de poder desembarcar part d'aixòs contenedors al mercat europeu, però bueno, això ja ha passat, ahir ja no n'hi ha res que rascar, aquest producte ja està en el mercat, ja s'haurà venut, i el que n'hi ha que comprovar és que aquest reglament, que és molt clar en aquest sentit, és sud-africans o qualsevol país que tinga falsa polilla, a partir d'ara ho faig bé. I nosaltres anem més tard amunt fent aquests seguiments, perquè si al final no ho estan fent bé, pues demanarem la suspensió de les exportacions de Sud-àfrica o del país que no estiga fent el tractament en fred, perquè els reglaments europeus són molt clars en aquest sentit.
Sí, jo li preguntava això perquè aquestes jornades que van a fer vostès van molt bé per a que se reafirmen este compliment de les normatives i també en esta prevenció i detecció perquè estem exposats en un món de lliure mercat on lògicament es pot entrar de qualsevol part del món, no?
Sí, sí, es pot entrar qualsevol enfermetat o plaga de qualsevol part del món, perquè el comerç global, pues, sempre ho han dit, comerç global és plaga global, i al final si no tens un bon sistema de control, pues, al final acaben introduint-te plagues, conforme ens han introduït en els últims 11 anys, ens han introduït plagues 4 de quarantena, que són plagues que ja no se poden erradicar, que estan de forma permanent en la citricultura valenciana. Per això n'hi ha que fer aquest esforç de seguir pressionant la Unió Europea per a que controli realment tots els ports europeus, tinguin un criteri unificat. Nosaltres el que hem demanat ara és que el tractament en fred siga de forma unificada per a tots els països citricultors, no plaga per plaga, perquè ara s'executa el tractament d'enfred plaga per plaga, sinó nosaltres el que volem és que s'instaure el tractament d'enfred per a tot i estandarditzat per a totes les citricultures mundials, igual que nosaltres ho fem quan enviem fora, tots els que tinguen que enviar citris al bloc europeu, que automàticament, independentment de la plaga que siga, facin aquest tractament en fred i damunt que s'amplia a mandarines i a pomelos, que també poden ser hospedants de moltes plagues, entre elles, per exemple, la falsa polilla. Jo crec que el millor per a evitar-te problemes és instaurar un tractament en fred estandarditzat i regulat per a tota la citricultura mundial i entonces ja s'han acabat els problemes. Tots fem el mateix i s'han acabat els problemes.
En este cas, repassem que de 11 a 12 estarà l'ús de microorganismes com a ferramenta sostenible per a la citricultura de Castelló. De 12 a 1, l'alternativa i malalties fungicides. De 1 a 2, la prevenció i la detecció de l'HLB. Faran un descans, tornaran a la vesprà. De 4 a 5, patrons cítrics. De 5 a 5 i mitja, control mosca blanca. De 5 i mitja a 6, control d'aranyes. I de 6 a 7, fauna auxiliar en cítrics. Serà lliure l'entrada, és a dir, en el moment en què es comencen les ponències, la gent pot anar a la que més li interessa?
Sí, sí, és totalment lliure. Nosaltres sempre fem un període de registre per tindre un control dels aforaments, però una vegada hem tancat, per exemple, les inscripcions, qualsevol persona que ara ens estigui escoltant i vulgui arribar-se, pot arribar-se sense ningú problema a l'auditori, l'entrada és lliure i nosaltres el que volem al final és pues, això, que vingui la gent, que participe, que pregunte i que al final pues, això tinga aquesta informació dels investigadors més prestigiosos que anen en el moment en cada un en la seva matèria, perquè tu saps que nosaltres sempre tenim aquesta visió, no? De, a pesar de que són moments difícils, buscar un poquet el donar llum i el donar oportunitats a la gent, perquè no ens podem rendir tan fàcilment com conforme altres es rendixen i llancen aquests missatges apocalíptics que estem una miqueta cansats ja d'escoltar de que no va res bé i pareix així que tot s'acaba d'avui per a demà. N'hi ha que lluitar i n'hi ha que lluitar en la cara ben alta. I al final és el nostre objectiu, que així tota la vida s'ha patit i sempre s'ha eixit endavant i ara estic convençut que la gent jove, que n'hi ha molta gent jove que s'ha inscrit, també té grans i esperances de tindre un futur en la citricultura d'ací de la província de Castelló.
Pues esperem que tot vagi bé, el cridarem demà per a fer que faci la valoració de la gent que va assistir i de les dubtes que li van traslladar president general de la Unió. Perdó, secretari general de la Unió, Carles Peris, moltes gràcies per haver-nos atès.
Moltes gràcies a vosaltres i quan vulgueu pues, tornem a abordar esta jornada i la del pròxim dia 22, que també serà molt interessant.
Moltes gràcies i bon dia.